COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Podem començar aquest espai de l'actualitat de Catalunya de diverses maneres. És la llibertat de l'editor. I n'hi ha una i molt clara. Fins ara era anodina. Passava, doncs, gairebé sense ser noticiable, però ara ens fixem. Des d'aquesta gran crisi de la mobilitat d'aquest primer trimestre d'aquest any 2026, que és cert que s'està solventant d'aquella manera i que ens afecta a tots i a totes, hi ha una dada que fins ara era anodina, que era la dada del tren, dels viatges. Però ara impressiona, la d'aquest mes de febrer, perquè és una caiguda sostenible i imparable. Dades oficials. Aquest mes de febrer, Rodalies ha perdut un 13,8% interanual. És una xifra de màxims, gairebé un 14%, perquè per a milers i milers de persones, especialment de la Corona Metropolitana de Barcelona, és l'única alternativa de mobilitat. I ara ve el descens més brutal, el de la connexió alta velocitat Barcelona-Madrid. Aquest mes de febrer, la caiguda és del 32%. Quan hi ha una caiguda d'un 1 o 2%, s'ha de ser preguntar què és el que està passant. Doncs bé, 32% els viatges que han caigut al febrer de l'alta velocitat Barcelona-Madrid. 2.160.000 viatges. La pitjor dada des del febrer del 2021 en plena pandèmia. I aquesta dada ja és una tendència, perquè l'últim trimestre de l'any, abans de la gran crisi, la connexió per alta velocitat entre les dues ciutats ja va baixar un 13% interanual. Causes? Crisi ferroviària, la retirada dels serveis ABLO i els alts preus. Beneficiari, el pont aeri. Qui ho havia de dir? Se'n recorden quan l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, va proposar eliminar-lo? Fora el pont aeri, va dir, sense cap mena d'informe ni alternativa que ho avalés. Menys mal que no es va seguir la proposta del que va fer en el seu moment l'alcaldessa de Barcelona. És a dir, una veu autoritzada que dona el càrrec i no els coneixements. Bon dia, sóc Sergi Tor i de coneixements. Volem obrir el migdia de COPE Catalunya d'Andorra i d'una excel·lent notícia per donar-li la volta a tot. Cada vegada són més les persones majors de 55 anys que decideixen anar o tornen a la universitat. Un exemple el trobem a la Universitat de Barcelona, que ha consolidat en els últims anys el seu programa dirigit a aquesta franja d'edat, estudiar per plaer i no per obligació. L'anomenada Universitat de l'Experiència, creada el 2010, ha passat de 169 estudiants amb la seva primera edició a superar els 2.100. I aquesta és una gran notícia. I per què aquest èxit? El delegat del rector de la Universitat de l'Experiència, Carles Buenacasa, ens dona una raó i té també un rerefons econòmic.
Però jo ho associo més aviat amb la pujada de les taxes universitàries, que es va disparar molt, sobretot quan ja es van crear els nous graus, i teníem aquesta demanda de gent que li agradaria fer la universitat, però uns per tema econòmic, d'altres perquè no tenien coneixements previs, doncs es van quedar una miqueta fora del sistema. I gràcies a la Universitat de l'Experiència doncs hem obert una via mitja per gent que realment vulgui fer un grau, sempre té l'oportunitat. Però per aquest altre tipus de persona que no aspira a professionalitzar-se, però té inquietuds...
Són estudis voluntaris, d'alumnes inquiets i amb ganes d'aprendre, que als 40 o als 50 anys, per responsabilitats a familiars d'ascendents o descendents, no han pogut. Resultat, hi ha un gran ambient a les aules de formació.
Es crea un bon clima a l'aula, perquè al cap de la fi aquest alumnat té un punt en comú, que és que té interès per aquella matèria, per aquells temes que nosaltres estem explicant, i això pues, genera que facin comunitat. I la veritat és que, com que molts dels programes són de 2 i 3 anys, pues, la veritat és que al llarg d'aquest temps es fan amistats molt boniques, però no només a títol individual, sinó també a volum col·lectiu.
I és el moment de parlar amb un alumne. Té 72 anys, farmacèutic de professió, ja jubilat de la seva activitat laboral. Viu a la dreta de l'Eixample de la ciutat de Barcelona. Jo de gran és que vull ser com ella. No perdre aquesta curiositat i inquietud per aprendre d'una manera continuada. De nom, Joan Serra. Em permetrà la llicència de tutejar-lo. Joan, bon dia.
Bon dia.
Com estàs? Has estudiat aquest matí, per cert?
Sí, he estat fent apunts de la classe d'ahir.
Per què?
Perquè és una de les aficions que tinc actualment. Inicialment vaig estudiar per tenir una carrera, després vaig treballar fins que em vaig jubilar i entre les aficions que tinc actualment és continuar estudiant, perquè disfruto molt aprenent.
Exacte. Jo he parlat abans de que a vegades la societat ens limita a un estereotip d'edat i accions, no? I això de que has de tenir una edat, parlem evidentment l'obligatòria, això és normal, no? Però que quan un acaba la carrera universitària sembla que no pugui continuar estudiant, és un error, però de colossal.
Per mi, des del punt de vista professional, quan vaig acabar la carrera, no he deixat mai d'estudiar, perquè per estar al dia i per ser un bon professional has d'estar permanentment actualitzant-te. I això vol dir, entre altres coses, estudiar i posar-te al dia de totes les publicacions i de tots els avenços que s'estan produint. Per tant, un cop acabes la carrera, mai has deixat d'estudiar.
Vas estudiar farmàcia quan tenies 17 anys, has treballat de farmacèutic, però ja amb aquesta part final, laboralment ja ets una persona jubilada, vas començar a estudiar història de l'art. I a partir de la història de l'art encadenes doncs, uns estudis amb uns altres.
Sí, exactament. Vaig acabar història de l'art i com a la història de l'art necessita un context important d'història, vaig fer història. I quan he acabat història, estic fent una de les, podríem dir, seqüeles, que és la mitologia, en aquest cas la mitologia grecoromana.
I què t'aporta estudiar cada dia?
Primera, m'aporta, i és una paraula que pot sonar malament, que és plaer. Plaer perquè aprendre, el tenir la sensació de que has fet alguna cosa que no coneixies i que tu el coneixes, a mi em produeix una satisfacció i un plaer immens.
Aquest plaer diari d'adquirir coneixements, quan algú fa una carrera, pot tenir la pressió de l'examen, perquè un examen sempre és pressió, sigui l'edat que sigui. Tu la notes el dia abans, quan t'has d'enfrontar amb un examen aquests nervis, o no?
Actualment, com nosaltres, la part de la Universitat de l'Experiència, no hi ha una avaluació final, no hi ha un examen, no notes la pressió que tens d'examinar-te com quan eres jove, però la teva pressió te la dones tu amb el sentit de que quan saps o t'ensenyen una cosa i vols anar més enllà, doncs tu mateix et poses el límit de fins on vols arribar.
Tot i que és una evaluació continuada, evidentment sí que vols passar de curs.
Evidentment vull passar de curs, però si em permets, el passar de curs per mi és passar a tenir més coneixements i abarcar altres àrees del coneixement que no tenia.
Joan, a totes les edats, evidentment, l'estudi jo crec que és molt necessari, no obligatori, però sí necessari. Quan s'arriba a una edat determinada també és molt important, doncs, les activitats que es puguem omplir quan ja no hi ha una exigència laboral, com és el cas doncs, de persones jubilades, i poden haver diversos àmbits, no?, de realització de tens més temps per l'aire lliure, més temps per anar al gimnàs, més temps per estar amb amics, més temps doncs, per la gastronomia, si t'agrada, o més temps també per fer carreres universitàries. En aquest cas, doncs, la carrera universitària també suposo que és molt important per l'exercici mental, no? Per sentir-te, en aquest cas, actiu.
Evidentment. Ho ha comentat molt bé vostè. Quan deixes de treballar...
Em pot tutejar, seria un honor que em tutegés, perquè de gran vull ser com vostè.
És a dir, molt bé, Sergi, llavors a tutejar. Quan tu ets gran i ja deixes de treballar, no tens una activitat laboral, segueixes tenint les mateixes hores al dia, són 24 hores. Per tant, tu pots decidir, com no tens una obligació laboral, en què reparteixes tot el dia. Tot el dia es pot repartir moltes coses i jo no donaré lliçons a ningú perquè cada un ha de decidir com s'ho fa. En el cas meu, m'ha donat més temps per fer moltes coses, per estar amb la família, per fer esport i també per estudiar. Per tant, crec que és una sort que a mi em motivi i m'agradi estudiar perquè em complementa molt i també perquè m'ensenya a entendre la situació actual, no com a un docent, però sí com a simple observador. Estudiant la història també s'aprèn a viure la realitat.
Clar, hi ha una edat a vegades, 40, 50 anys, has fet família i tens, en aquest cas, fills petits que requereixen moltes obligacions, és mercat laboral en aquell moment per edat, obligacions familiars, també d'ascendents i descendents, provoquen que hi hagi menys temps. Però, en canvi, quan accedeixes a la jubilació és quan tens un temps que pots aprofitar per estudiar. Quin consell, ja has dit que no ets ningú per donar consells, perquè la llibertat individual, evidentment, és el més important per tothom, però si algú ho està pensant, quin consell donaries a algú de la teva edat respecte doncs, a poder fer una carrera universitària?
Bé, primer, el que un ha de tenir, si arriba a l'edat que tinc jo, i segurament ja haurà reflexionat sobre el seu dia a dia, segurament, i aleshores, dintre d'un ventall d'opcions d'oci que actualment té la societat, hi ha molts aspectes relacionats amb els mitjans de comunicació que segurament no omplen molt la vida de molta gent, i llavors cada un ha de decidir-ho. Però jo el consell que donaria per aquells que tinguin una certa llavor o un cert interès en saber més, en aprendre més, pues que mirin el món que està obert a tothom, que és el de la universitat, de l'experiència, un món en el qual aquelles persones que han pogut estudiar i aquells que no han pogut estudiar a la universitat poden gaudir d'un professorat excel·lent, amb una motivació gran per a la gent gran, i que comencin a mirar-ho i a explorar. Cada vegada hi ha més gent que estudia a la universitat i la majoria de les persones, no he fet enquesta, però la sensació a mi que em donen és que es disfruta molt d'aquesta activitat de la vida.
I es disfruta molt, ho faig per plaer. Per això Joan Serra, 72 anys, està estudiant carreres. I suposo que la seva voluntat és continuar als 82, als 92, fins a la fi, no?
Bueno, de moment, els propers 100 anys penso fer el mateix. Després ja veurem.
Joan, una abraçada molt forta. Gràcies per estar aquí a migdia a COPE, donar-nos aquesta lliçó de cultura i de vida. Una abraçada.
Una abraçada, Sergi, que vagi bé. Que sempre lleven antes.
Ja que parlem d'universitat, de coneixements i també de mancances, a Catalunya hi ha mancances de metges i de metgesses. Doncs bé, el govern de la Generalitat acaba d'anunciar que Catalunya disposarà de gairebé 700 places més de primer de medicina d'aquí a 5 anys. S'haurà d'esperar una mica. El govern destinarà 100 milions d'euros per construir noves infraestructures per a estudiants a Reus, Lleida i Barcelona. Això sí, un dels principals problemes que hi ha amb els estudiants de medicina són els sous, que són molt més competitius, primer amb altres punts d'Espanya i posteriorment gairebé per unanimitat als altres països europeus. Anem ja tot seguit a serveis. Doncs avui és sol, però compte que hi ha un canvi de temperatura radical per diumenge, especialment a la tarda i a la nit, que serà generalitzat a tota Catalunya. Un descens de les temperatures diumenge entre 10 i 15 graus, més de 15 graus al Pirineu, és a dir, arriba temps d'hivern. Diumenge al matí ja a moltes comarques de Catalunya es començarà a notar aquest canvi i, com dèiem, a la tarda serà més intens i més generalitzat. Això sí, avui disfrutem i gaudim. Bon temps i temperatures que a l'interior fregaran els 30 graus. Hores d'ara, temperatures actuals a les capitals catalanes: Barcelona i Tarragona 21 graus, Lleida 26, Girona 27, mentre al Principat d'Andorra hi ha 15 graus. Anem al trànsit, a com s'està circulant hores d'ara aquest divendres al migdia per Catalunya. Roger Serra, bona tarda.
Hola, bona tarda. Aumenta un pèl el trànsit ja en aquesta xarxa viària propera a Barcelona i a les seves rondes. És cert que no tenim constància de cap gran incidència a la xarxa viària en general, però com dèiem, per exemple, les rondes ja presenten aturades destacades, sobretot en sentit Besòs, és a dir, anant cap al nus de la Trinitat. A la C58, lentitud, aturades, 4 quilòmetres entre Montcada i Reixac i el nus de la Trinitat. També parlarem d'uns 2-3 quilòmetres de lentitud i d'aturades a la C17, a Mollet del Vallès, direcció Barcelona, o acabem repassant l'AP7, prou bé, però és ben cert que també hi trobarem uns 4 quilòmetres de lentitud, retencions, això a l'AP7, 4 quilòmetres entre Cerdanyola i Barberà del Vallès, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I de la Catalunya dels coneixements, de la cultura de la universitat, en aquest cas la bona notícia són més places per a primer de Medicina, això sí, d'aquí 5 anys, i de la cultura, doncs, en aquest cas, de majors de 65 a les universitats, passem ara a la Catalunya dels successos, perquè aquestes últimes hores estan sent molt complicades amb diversos denúncies molt greus. Primer de tot, els Mossos d'Esquadra estan investigant una agressió sexual que ha patit una dona a Ripollet. L'agressió va tenir lloc el passat 8 d'abril, la primera del matí al carrer Tarragona, en un punt que connecta Ripollet amb Cerdanyola del Vallès. I també la policia catalana està buscant dos encaputxats que han agredit i lligat a un veí d'Arbeca de 76 anys a la seva finca i el van abandonar per anar al seu domicili amb les claus i també el van robar el mòbil. Mirin la crueltat, eh? Un home de 76 anys que està a la seva finca treballant i que va ser assaltat violentament per aquests dos encaputxats que està sent buscats hores d'ara pels Mossos d'Esquadra. La víctima va ser traslladada al cap de les Borges Blanques, a la capital de les Garrigues, i va ser atesa de les ferides que li van causar els assaltants. I d'altra banda, segon incendi en poques setmanes a l'antiga fàbrica Simón de Girona. L'avís ha estat rebut aquest matí a un quart de deu. Segons les primeres informacions, el foc ha cremat una pila de deixalles i afortunadament no hi ha persones ferides. L'immoble abandonat des de fa anys està ocupat per una vintena de persones. Serveis socials de l'Ajuntament de Girona fa seguiment des de fa mesos i al mes de març ja es va produir un altre incendi. Crònica judicial. L'Audiència de Barcelona ha condemnat a 12 anys de presó a un home acusat de retenir i violar una jove durant hores als Trullols de Manresa. El tribunal considera provat que l'acusat va abordar la víctima a la sortida d'una discoteca fent-se passar per un policia, una estratègia que li va permetre guanyar-se la seva confiança i conduir-la fins a un espai apartat on la va violar i retenir durant 4 hores al gener de l'any passat. I 2 anys de presó i una indemnització de 21.000 euros per un home que va utilitzar un gos de raça potencialment perillosa per atacar un home a Empúria Brava. El judici, que s'ha fet a l'Audiència de Girona, el processat ha reconegut que quan va discutir amb la víctima i va arribar a la seva alçada d'una terrassa on hi havia un gos d'una raça American Staffordshire Terrier, li va dir reiteradament ataca fins que el gos es va llançar damunt de la víctima i el va mossegar. Canviem de tema. Retards en l'ordre de cotització que acaben afectant directament a la nòmina de treballadors i treballadores. Aquest és el panorama que s'estan trobant els propis treballadors, però també professionals i experts que alerten que aquesta publicació tardana de les bases està generant inseguretat jurídica, fins i tot pèrdues econòmiques a molts empleats. Tot plegat, un desgavell. Què és el que està passant, Yolanda Canales?
Aquest retard en la publicació de les bases de cotització està generant un efecte en cadena que impacta tant empreses com en treballadors. El problema, segons denuncien els professionals, és que les nòmines s'han calculat durant mesos amb dades desactualitzades. I això obliga ara a regularitzar situacions amb efectes retroactius, és a dir, des de l'1 de gener amb conseqüències clares. Treballadors que han cobrat de més perquè se'ls ha descomptat menys i que hauran de retornar diners i d'altres que han percebut prestacions més baixes del que els corresponia. Des del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona, Girona i Lleida alerten que la situació no és nova, però sí cada vegada més greu. El retard, que abans era puntual, s'ha allargat enguany fins a 3 mesos. En aquest sentit, la Montserrat Cerqueda admet que ni els professionals entenen què està passant i alerta també de l'impacte directe sobre els treballadors.
Però el més gros és que perjudica les persones treballadores. Perquè si gener, febrer i març cotitzem per les bases de l'any passat, les baixes mèdiques que aquestes persones puguin estar tenint dret en base a la seva cotització durant el gener, el febrer i el març són menors perquè no s'ha actualitzat la base de cotització.
Segons ha explicat, durant mesos s'ha cotitzat amb les bases de l'any anterior, fet que ha reduït prestacions, com les baixes mèdiques. Ara ho escoltàvem. A més, ara les empreses hauran de refer nòmines i també quadrar comptes.
Hi ha una cosa clara. Tot el que hauria de ser la simplificació dels tràmits burocràtics, en aquest cas també de les nòmines, cada vegada es complica més. I necessites el suport d'un tercer o d'un professional per fer coses que habitualment haurien de ser més senzilles amb el món digital actual. Abans hem parlat de la crisi de la mobilitat, de les dades del tren, d'aquesta caiguda del 32% de la línia AVE entre Madrid i Barcelona, el número d'usuaris de viatges al mes de febrer. Ara ens centrem en una altra infraestructura clau de la mobilitat a Catalunya. com és l'aeroport de Girona, que rep a milers i milers de turistes, especialment a l'estiu, i que té una gran dificultat per arribar al seu destí final. És a dir, una vegada han arribat a l'aeroport de Girona, cap al seu destí final, com arriben? Això ho constata un nou estudi sobre la terminal que ha fet la Universitat de Girona durant l'estiu de l'any passat i que ha presentat aquest matí a Roses. El document detalla que en la majoria de casos els visitants han de combinar diversos mitjans de transport per poder desplaçar-se. La professora d'Economia i investigadora principal de l'estudi, Anna Garriga, descriu el problema que turistes que tenen destí de sortida o arribada a l'aeroport de Girona es troben molt sovint.
Com has arribat fins aquí a l'aeroport o com has arribat fins al destí turístic, bufaven en el sentit de que la majoria el que han de fer és combinar cotxe i bus, o taxi i bus, o taxi i tren, o bus i tren, i és clar, això imaginem-nos les hores que vol dir de desplaçament, tant els que van a Barcelona com els que van a un destí com Lloret de Mar, per exemple, on evidentment no hi ha tren, només hi ha un carril de circulació i ja tots han de desplaçar per carretera.
Tothom s'ha de desplaçar per carretera, conseqüències somlen aquestes carreteres de cotxes. El bus emergeix com la millor solució i també tenim una bona notícia, en aquest cas a Girona, alguna cosa es mou, perquè la Generalitat i Teisa doblaran els autobusos entre Girona i Sant Gregori i incorporaran el servei de transport a demanda, el clic-clac, a la vall de Llémena. A partir del 20 d'abril, la línia regular oferirà 29 viatges per sentit i hi haurà un autobús cada mitja hora que també farà parada entre Fontejau i Domecq, com dèiem, amb aquest trajecte entre Girona i Sant Gregori. I d'altra banda, un microbús prestarà el servei a demanda entre Sant Gregori i els diferents pobles i nuclis de la vall de Llémena. La vall de Llémena, que és una subcomarca o comarca natural de Catalunya, enmarcada amb la conca fluvial de la Riera de Llémena, una visita molt recomanable. Nosaltres, que anem a publicitat i després tornem. Dels problemes lingüístics, que hi ha oposicions a diversos ajuntaments de Catalunya, i també del soroll intens que hi ha a la capital de Catalunya, a Barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
¿Quieres contarnos algo?
Escribe a Pilar García de la Granja.
En Facebook busca Mediodía COPE y en Instagram encuéntrala como @PilarGGCope.
Tipo directo, ¿cómo suena el seguro de coche de Línea Directa?
¡Valorado!
Exactamente, porque es uno de los mejor valorados en España.
¡En España!
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o entra en lineadirecta.com.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Compra bien con nuestros precios imbatibles como la pechuga de pollo entera Origen España a 5,29 € el kilo o el plátano de Canarias a granel Origen España a 1,49 € el kilo. Y nadie le gana a un precio imbatible. Hasta el 12 de abril.
Para hacer la compra bien hay que ir a Carrefour.
Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y ¡coche seminuevo para casa con Ocasión Plus!
Cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
Helvetia y Caser.
Caser y Helvetia.
Esta unión refuerza nuestro compromiso con las personas, adaptándonos y mejorando nuestras soluciones aseguradoras.
Porque juntos mejoramos para ti.
Herrera en COPE viaja el próximo martes 14 de abril al Muelle de las Carabelas, en Huelva. Estaremos con la Diputación de Huelva en su Feria de Turismo, que celebra tras no haber podido acudir a Fitur por el accidente de Adamuz. Huelva se muestra al mundo el martes 14 en Herrera en COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Per presentar-te amb unes oposicions per xofer o jardiner a l'Ajuntament d'Amposta o bé d'oficial de brigada per l'Ajuntament de Sarrià de Ter, necessites un certificat de català nivell B2. És molt alt, eh? Convivència Cívica Catalana ha impugnat aquestes oposicions per accedir a aquests llocs de treball de caràcter manual i tècnic per aquesta exigència. L'organització considera que és nivell de català desproporcionat i que no guarda cap mena de relació amb el lloc a cobrir. D'altra banda, la batalla pel model lingüístic a les aules catalanes entra en una nova fase per no voler complir el govern de la Generalitat les diverses sentències judicials que l'insten a que hi hagi el compliment de la normativa del 25% de castellà. L'Assemblea per una escola bilingüe ha decidit passar l'ofensiva amb un pla jurídic i educatiu per forçar l'aplicació de la sentència del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, que va anul·lar parcialment el decret lingüístic de la Generalitat del 2024. Va deixar sense efecte en definitiva bona part de la base jurídica de la inversió lingüística, Yolanda Canales.
Aquest moviment de l'Assemblea per una escola bilingüe arriba després que l'Alt Tribunal Català hagi avalat l'execució provisional de la sentència. Això implica que fins a 11 articles del decret, els que consolidaven el català com a llengua vehicular predominant, ja no es poden aplicar mentre el cas es resol al Tribunal Suprem. I, segons l'entitat, això deixa sense cobertura legal peces clau del model d'immersió lingüística. Des de l'Assemblea consideren que la negativa del govern a aplicar la sentència genera inseguretat jurídica i pot vulnerar drets fonamentals en relegar el castellà dins el sistema educatiu. Per això, han dissenyat una estratègia que combina pressió institucional, accions legals i suport directe a famílies, docents i alumnes. El pla inclou exigir al Departament d'Educació instruccions urgents, revisar un per un els projectes lingüístics dels centres i, si no s'adapten al nou marc legal, portar-los als tribunals. També preveuen recórrer sancions vinculades a l'ús del castellà, en definitiva, docents que hagin pogut estar sancionats, i no descarten la via penal en casos de presumpta persecució lingüística. La presidenta de l'entitat, Ana Losada, diu que és una resposta a la manca de voluntat política per part del govern de complir una resolució judicial.
La EBE no es una asociación hipersubvencionada como Plataforma para la Lengua o como Unión Cultural o como la ANC, pero con nuestros recursos vamos a intentar al menos dar la cara por esos profesores que están siendo acosados y por esos alumnos que evidentemente están siendo discriminados. Y entonces en aquellos casos más graves vamos a ejecutar la sentencia e impedir la aplicación de un proyecto lingüístico ilegal, la aplicación de un proyecto ULAE ilegal y la sanción o los expedientes amenazantes contra profesores que usan el español en España.
I mentrestant, el conflicte amenaça de traslladar-se als jutjats centre per centre en una escalada judicial que torna a situar el model lingüístic català al centre del debat polític i educatiu. I tot plegat perquè la Generalitat, el govern de la Generalitat, es nega sistemàticament a complir les sentències judicials que l'obliguen a oferir més educació en castellà.
L'Hospital de la Vall d'Hebron celebra aquesta setmana el seu congrés de vacunes, arriba ja a la seva 30a edició. Enguany el focus està posat en la millora dels calendaris per adults de les vacunes i especialment en l'arribada d'una nova vacuna contra el pneumococ, que augmentarà la protecció de la gent gran a partir d'aquest mateix mes d'abril. Guillermo Castro, quines són les conclusions principals d'aquesta trobada?
L'Hospital de la Vall d'Hebron analitza aquests dies com l'evolució de la medicina i la mobilitat global obliguen a revisar constantment els protocols de vacunació. En aquesta 30a edició del seu congrés, l'objectiu principal és transmetre als professionals sanitaris tota la informació científica disponible. Segons el doctor Xavier Martínez, organitzador del congrés, aquesta formació és la que permet als metges i infermeres aconsellar amb rigor als seus pacients en el dia a dia. El doctor Martínez ha recordat que l'eficàcia d'aquestes eines preventives és un fet objectiu, posant com a exemple la gestió de la pandèmia de la Covid-19.
No, només cal que girem la vista a què va passar fa 5 anys. La situació que teníem en relació a la pandèmia, si no haguessin existit les vacunes en aquell moment, ja et puc assegurar que no estaríem parlant tu i jo d'aquesta manera i que l'evolució social hauria estat radicalment diferent.
Aquest missatge reforça la idea central de la trobada. La vacunació funciona sempre que el col·lectiu sanitari lideri la seva administració. Tot i que a Espanya la vacunació no és obligatòria, les comunitats autònomes adapten els seus calendaris oficials basant-se en 2 criteris clars: l'epidemiologia i els recursos econòmics. En aquest sentit, la novetat més destacada d'aquest any a Catalunya és la millora de la cobertura contra el pneumococ. Aquest mes s'introdueix una nova variant de la vacuna que canvia la tecnologia per augmentar la protecció de la gent gran. El doctor Martínez en detalla les xifres.
De protegir, en lloc d'aquest 60, d'un 75%. És a dir, incrementem la protecció de l'adult, tant de l'adult adult per edat, no? Adult per sobre 65 anys, com d'aquells adults que tenen una patologia de base que condiciona un augment de risc de malaltia pneumocòcica.
L'actualització d'aquests calendaris responen a criteris de millora de la salut pública per sobre dels interessos comercials. Per als experts reunits a la Vall d'Hebron, la prioritat continua sent el control de malalties com el tètanus i l'augment de les cobertures vacunals en tota la població per garantir el benestar col·lectiu.
I per ampliar aquesta pregunta que estem fent avui a la programació de COPE Catalunya, és Barcelona una ciutat sorollosa, sí o no? I sobretot, quines mesures s'han de prendre. Saludem al migdia COPE a Enrique Navarro, que és comissionat d'esdeveniments musicals amb de la Xabec. La Xabec és una agrupació de diverses entitats ciutadanes que es va formalitzar fa 3 anys per combatre de forma activa el soroll de Barcelona. Senyor Enrique Navarro, benvingut. Bon migdia.
Molt bon dia, benvinguts.
Clar, si li pregunto a vostè si Barcelona és sorollosa, suposo que em dirà que sí.
Sí, és evident que és una obvietat. Barcelona està considerada en els rànquings més coneguts a nivell de revistes i de qüestions del soroll com la 6a ciutat més sorollosa del món en aquests moments. És a dir, que estem en aquest rànquing, doncs, malauradament, a les primeres posicions, la 6a. I tampoc hem d'oblidar que, a més, Espanya és el segon país més sorollós del món, precisament pel darrere del Japó. Per tant, aquestes dues dades ens han de fer replantejar el tema i conscienciar-nos sobre aquest greu problema de salut, que és el soroll.
Doncs aquesta és una estadística que millor ni encapçalar-la, ni liderar-la, ni entrar entre les 20 primeres ciutats del món. 6a Barcelona com a ciutat més sorollosa. La pregunta ja està formulada i ja està resposta. Però clar, dins de Barcelona, que parlava del context ampli, suposo que hi ha zones delimitades que estan en vermell. Quines serien aquestes zones?
A veure, d'entrada hem de tindre en compte que si nosaltres observem la xarxa Sentilo, que és la xarxa de sonometria que té establerta l'Ajuntament de Barcelona, que està formada per algú més de 100 sensors a tota la ciutat, observarem que tant durant el dia com la nit el 60-70% de sonòmetres estan per damunt de la normativa establerta. Per tant, aquí es demostra claríssimament que Barcelona és sorollosa i que, evidentment, alguna cosa s'hauria de fer. Com ho podríem solucionar, això? Què es pot fer? Doncs caldria, primer, algo molt elemental, fer complir la normativa. És a dir, això que sembla una obvietat, doncs sí, no ho és. L'Ajuntament, en aquests moments, podríem dir que no està fent complir la normativa vigent, amb moltes permissivitats de diversos aspectes, i sobretot el que calen són més inspeccions i moltes més sancions que en aquests moments no s'estan imposant per intentar evitar aquest problema. Aquí caldria diferenciar, quan parlem de soroll, dues qüestions. Una cosa és el soroll que tenim o que patim durant el dia, i una altra qüestió és el soroll que es pateix durant la nit. Són sorolls diferents. Per què? Perquè durant el dia hi ha una activitat de la pròpia ciutat, el moviment, el transport, el trànsit, el tràfic rodat, la neteja viària i el traspàs d'altres persones. Per tant, és un soroll difícilment evitable. Sí que podria ser reduït, de fet s'està intentant reduir, però difícilment evitable. En canvi, el soroll que es produeix per la nit pertany bàsicament a l'oci nocturn. I aquest sí que es podria, d'alguna forma, minimitzar o intentar solucionar, perquè els greus problemes que estem patint a la ciutat, entre altres coses, abans m'ha preguntat per quins llocs doncs, tenen problemes, doncs, a Ciutat Vella, per exemple, al carrer Joaquim Costa, plaça dels Àngels, carrer dels Àngels, Pintor Fortuny, Passeig del Born, Escudillers, és a dir, hi ha una llista, plaça George Orwell, a l'Eixample, doncs, al carrer d'Enric Granados, s'emporta la Palma, actualment també al carrer Consell de Cent, al carrer Mallorca, als entorns de la Sagrada Família, que, per cert, un dels sensors que estan a prop de la Sagrada Família fa uns dies va deixar de funcionar misteriosament. A Sants Montjuïc, els concerts que s'estan fent a l'Estadi Olímpic, Avinguda Maria Cristina, al Poble Espanyol, al carrer Blai, sobretot, Vila Vilà, Nou de la Rambla, al Paral·lel, al carrer Tosset, a Sarrià Sant Gervasi. A Gràcia tenim les places del Diamant, la plaça del Sol, la plaça de la Vida de Gràcia, a Sant Andreu, per exemple, la plaça Masades.
No, si s'ho sap, té un domini absolut del que seria el mapa, Enrique, de la contaminació acústica que hi ha a la ciutat de Barcelona, que hi ha a molts indrets. Clar, la normativa és llibertat, però la llibertat de qualsevol persona s'acaba quan vulnera el dret d'una altra. I per això justament hi ha la normativa que vostè està referint, i en aquest cas les sancions com una solució, perquè a Barcelona, com vostè m'ha apuntat, és la 6a ciutat mundial més sorollosa. I això també és salut. Doncs des de fa 3 anys que hi ha aquesta agrupació de diverses entitats ciutadanes que vetllen perquè Barcelona deixi de ser tan sorollosa. Continuarem parlant. Enrique Navarro, gràcies per estar aquí a migdia de COPE Catalunya. Bon migdia.
Al contrari, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas las partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver...
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
Murprotec.
Us oferim ara la notícia Càritas del dia.
Càritas ofereix a les persones en situació d'atur orientació, formació i acompanyament dins d'un itinerari personalitzat per millorar les seves possibilitats de reincorporar-se al mercat de treball. Les persones es troben en moments diferents en el seu procés personal i familiar i poden tenir necessitats diverses en relació a la inserció laboral. Per això, des de Càritas oferim un ventall de recursos adaptats a les diferents situacions que cal afrontar, des del coneixement de la llengua castellana i catalana o l'alfabetització bàsica a la borsa de treball domèstic i la relació amb les empreses, els aprenentatges prelaborals i la formació d'oficis. Els processos d'inserció laboral es fonamenten en uns coneixements previs i en l'assoliment de determinades capacitats, habilitats relacionals i laborals, així com en la presència d'actituds positives davant les exigències de les relacions laborals.
Si voleu col·laborar, truqueu al 93 11 27 010. Contacteu al web caritas.barcelona. Atenció al donant @caritas.barcelona.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I amb 9 minuts arriba Esports COPE, la nostra cita diària. Jo crec que em quedaré, com sempre, a escoltar-ho, no? I vull saber bé quin menú ens ofereixen. Joan Ballori, benvingut, bon migdia.
Hola, Sergi, què tal? Doncs parlarem molt del derbi que tenim demà a l'estadi del Camp Nou, partit de Lliga, la cita a partir de 6:45 de la tarda, cita clarament condicionada per l'eliminatòria de Champions que està afrontant el Barça també davant l'Atlètic de Madrid. El Barça a la Lliga, recordem, té 7 punts sobre el Real Madrid. De cara al partit de demà tindrà les baixes de Rafinha i de Bernal. Tot apunta que tornarà la convocatòria Frenkie de Jong. Escoltant a Flick, pinta que Yamal probablement serà titular. Sembla clar que Gavi sí que serà titular i tot apunta que Pedri començaria a la banqueta. En qualsevol cas, Flick ha anunciat rotacions de cara al partit de demà, però ha dit també que traurà un 11 molt competitiu perquè vol guanyar el derbi. L'Espanyol té les baixes de Riedel sancionat i de Puado lesionat. Hem conegut aquest matí l'àrbitre pel derbi de demà, que serà Hernández Hernández al camp i Pizarro Gómez estarà al VAR. La jornada primera s'obre avui amb un Real Madrid-Girona, el Santiago Bernabéu, el Real Madrid amb una situació similar a la del Barça, pensant també en el duel contra el Bayern de Múnich del proper dimecres. Segons va anunciar, però, Arbeloa ahir, avui jugaran de titulars Bellingham, Militao i Camavinga. El Girona és baixa Banat, tampoc ha entrat a la llista de convocats Blin. Avui estem també, Sergi, molt pendents del Barça de bàsquet, que se l'està jugant a l'Eurolliga. Avui visita la pista del Mónaco. Queden dos partits per tancar la fase regular d'aquesta Eurolliga i necessita el Barça, com a mínim, guanyar un dels dos per tenir opcions d'entrar al play-in. En handbol, el Barça pot ser ja campió de Lliga aquest cap de setmana i pendents també del waterpolo, que tenim partits d'anada dels quarts de final de la Champions femenina amb tres equips catalans. Avui el Sant Andreu rep el Buliacmeni, demà el Sabadell rep l'Olympiacos i demà també el Mataró rebrà la Roma.
Doncs és molt complert. Joan, no marxis gaire lluny, que aquí tens el micròfon i jo em quedo aquí però com a oient, d'acord?
Perfecte, Sergi, t'ho agraeixo, una abraçada.
Perquè arriba ara la línia COPE a les 3, l'inici de la tarda de Pilar García Muñiz, i a les 3:05 tot això que acabem d'escoltar ampliat, detallat i amb les veus protagonistes de Joan Ballori i Esports COPE.